aquest ple ordinari. Com és habitual, si alguna persona al públic vol prendre la paraula. Sí? Sí, endavant.
Bueno, estem aquí una altra vegada en representació del veïnat. Voldríem fer unes preguntes, a veure. Una d'elles era saber a veure si hi ha els resultats ja de les sonometries que es van fer el dia 22 de gener. A veure si ho sabem o no ho sabem. Aclarir també que aquest dia vam llegir un article que l'alcalde havia dit que li sabia greu que els veïns no haguessin deixat entrar a la policia i els tècnics a fer les sonometries a dintre d'una casa. Cal puntualitzar que en aquesta persona que no va deixar entrar se'l va avisar a 2:15 de la matinada. Llavors, aquella hora jo crec que no és hora per anar a avisar la gent per fer una sonometria a casa seu. Llavors, una altra cosa, hem estat parlant amb el síndic de Greuges, una tal Alexandra Solà. Ens ha dit que no tenen cap resultat de cap sonometria i a l'última reunió que vam tenir amb la Dolors Lechuga ens va dir que us havien dit que es havia de buscar un equilibri, d'equilibri no ens en van parlar. Els hi vam dir que sí que es havien fet 5 sonometries, com a mínim 5 que donaven malament, ells no tenien coneixement d'això, diu que és un tema molt seriós, però bueno, això mateix. Hem parlat de jocs i espectacles, una tal Mercè Sierra, que és la que ens porta tot el rotllo, i bueno, els hem dit el mateix, el tema de les 5 sonometries, com a mínim 5 que no donen bé, els hem comentat que hi ha consum reiterat de drogues en el barri. No sé si esteu al corrent, s'ha trucat a la patrulla municipal perquè vinguin a retirar o a fer constància que hi ha hagut consum de cocaïna, han vingut a retirar restes de papelines de cocaïna als portals del carrer Bon Record, de dues cases d'allà. Jo crec que ja trobar ampolles, gots, el que sigui, és una cosa, però ja trobar totes aquestes coses en portals de les cases ja és un tema seriós. Ha dit que Jocs i Espectacles ha dit que obriria un nou informe, no sé, suposo que ja us posaran al corrent. Una altra cosa és els agents cívics. Ens vau dir que la discoteca tenia que posar agents cívics. A mi el Xavi personalment em va dir que ell no pensava fer d'agent cívic, que si l'Ajuntament volia posar una altra patrulla que la posés, si l'Ajuntament volia posar agents cívics que els posés, però que ell no ho faria, cosa que vosaltres us va dir que farien ells d'agents cívics. No sé. Llavors, no sé, hem llegit por ahí que, bueno, això, que hi haurà un agent cívic per controlar les caques dels gossos, però per controlar la gent de la discoteca es veu que no... Bueno, no sé, bueno. I llavors una altra cosa, en l'últim ple l'alcalde va dir que en cas de que la discoteca no estiguessin dintre de la legalitat o infringís alguna normativa, que se'ls podria tancar. Vale. Jo crec que aquestes 5 sonometries que porten, bueno, hem anat fent i estan malament, això ja és infringir la normativa. Fa més d'un any que estem donant-li voltes a l'assumpte i bueno, no s'ha aplicat cap res. Vull dir que jo crec que això seria ja motiu suficient per haver actuat, i si és així, que si incompleixen la normativa se'ls podia haver tancat o reduït l'horari, encara no s'ha fet. Vale? Com a mínim, durant aquest últim any que s'ha estat parlant, si hagués anat cada cap de setmana a fer una sonometria allà, hi hagués donat malament, i això ho sap tothom. Llavors, quan van venir a fer la sonometria el dia 22, aquest, ens va comentar el tècnic de l'empresa que va venir a fer la sonometria que els de la discoteca havien intentat enganyar al fer l'última sonometria. No ens va voler especificar en quin sentit ni en quin aspecte, senzillament ens va dir això, que l'havien intentat enganyar, que aquest cop intentarien fer-ho bé, però el que està clar és que com mentre fan mesures de so pràcticament no se sent res al carrer, i el dia a dia pues, se sent molt el soroll, com sempre. I per altra banda, que, bueno, que hi ha el que es queixa molt al veïnat, que el so sí que és important, sí que el so potser a mi em molesta perquè jo estic molt a prop, però el so no és el problema majoritari del veïnat. Vull dir que ja tenim altres problemes que no cal esmentar perquè ja tothom els coneix. És això. Gràcies.
Bé, jo crec que moltes, almenys algunes de les preguntes i els comentaris que has fet, bé, a la propera comissió de seguiment que es farà, jo crec que serà el moment de poder-ho analitzar en detall, analitzar el resultat de l'última sonometria, que certament doncs, no es va poder fer en els dos domicilis que en principi s'havia previst. Jo prenc nota de que dius que una de les persones no se l'havia avisat. En principi tenia constància que sí que es havia avisat de les persones. Ho revisarem, mirarem a veure de quina manera es van fer els avisos i tenim constància de la comunicació. És a dir, prèviament, almenys la informació que jo tenia és que sí que s'havia avisat en els dos domicilis, com és lògic que hagi de ser. No? Em prenc nota i per tant ho revisarem i en la reunió de la comissió doncs, ho podrem aclarir. En qualsevol cas, eren dos domicilis, a cap de tots dos doncs, no es va poder fer l'estudi sonomètric. La sonometria dins del domicili, tant per part del síndic de Greuges quan es va anar a parlar amb ells com per la subdirecció de Jocs i Espectacles, ells van remarcar que era important disposar d'aquesta informació que segurament seria útil a l'hora de prendre decisions. No? Jo crec que aquesta informació, en tot cas, a la propera reunió es posarà sobre la taula i es podrà parlar. El síndic de Greuges, bé, revisarem quina és la informació que se'ls ha traslladat. A mi em consta que se'ls ha traslladat tota la informació que hi havia en el moment que se li va traslladar. És a dir, la informació que hagi pogut aparèixer després caldrà valorar si se'ls ha traslladat. Sempre al síndic de Greuges se li trasllada tota la informació que ens demana. I això ho fem sempre, qualsevol situació que es pugui produir. I les resolucions del síndic de Greuges normalment es tenen molt en consideració. Es fan aquí a l'Ajuntament i es fa habitualment a la major part dels ajuntaments i per tant bé, nosaltres vam anar a parlar amb ells una mica per recollir quina era la seva opinió envers la problemàtica que es produïa, segurament perquè pensàvem que ells tenien experiència, haver gestionat casos amb aquesta problemàtica, de la mateixa manera que amb Jocs i Espectacles vàrem anar a fer la mateixa gestió per tal de tenir més informació que ens ajudés a prendre una decisió. Evidentment, si no haguéssim fet aquestes 5 sonometries no hi estaríem parlant de que es fessin sonometries. No? És a dir, bé, portem un any fent moltes coses i quan tinguem tota la informació caldrà que acabem de decidir. No? En quan has comentat el tema dels agents cívics, bé, com a Ajuntament no podem obligar la discoteca que posi agents cívics. És a dir, no hi ha una reglamentació per la que com a Ajuntament els puguem obligar, més enllà de que sí que a la porta d'entrada doncs han de tenir un control i això sí que ells saben quan de fer i de fet així ho fan. Ells ens van comunicar que farien aquesta funció, que posarien persones per vigilar l'entorn més immediat, per d'alguna manera intentar que el tema del soroll doncs, no fos tan important. Si ell, la persona que has comentat, doncs, t'ha dit que no ho pensava fer, bé, ho va dir per escrit, és a dir, per escrit ens va comunicar a l'Ajuntament que tenien previst fer-ho. Per tant, doncs, en qualsevol cas, no el podem obligar a aquesta situació. No? Bé, jo penso que de tota manera el dia de la comissió, que segurament és el lloc adequat per poder-ne parlar i per poder-ho discutir i per poder contrastar les opinions i intentarem ampliar alguna de les informacions d'algun dels comentaris que has fet. Alguna altra intervenció? Sí, el senyor Bueno.
Que es podien fer. Ens hem reunit dos cops, si no me'n recordo, i l'última reunió va ser el 22 de desembre, fa justament ara més de dos mesos. En aquella comissió, en la qual doncs, hi eren diferents regidors del PSC, diferents regidors de l'equip de govern i regidors de la CUP, doncs, es va arribar a l'acord en què, primer de tot, doncs, es va comprometre, en aquest cas, doncs, la regidora de Seguretat, que era la que representava el govern en aquella comissió, doncs que posaria agents cívics, això d'entrada. Després, doncs, com que estàvem en vigílies de festes, vam dir que sempre es fa una resolució d'augment doncs, d'horaris doncs, perquè doncs, en vigília, doncs, per exemple, del dia de Nadal o el dia de fi d'any, doncs, que no es fes. I l'altre compromís que es va adoptar ja era que immediatament, estàvem el dia 22 de desembre, doncs que immediatament després de passar festes ens reuniríem una altra vegada a la comissió amb els informes que en aquell moment es veu que no es tenien prou clars, doncs sobre la reducció d'horari per tractar el tema. Han passat 2 mesos, reiteradament jo mateix m'he adreçat sempre a la regidora de Seguretat en conjunt amb la resta de companys que formen part de la comissió, i fins ahir a la tarda em van dir que la reunió de la propera comissió seria el dia 11 de març. Si la sonometria o les últimes sonometries es van fer el 22 de gener, i és una cosa immediata, perquè veiem doncs, que els veïns reivindiquen i tenen el dret de reivindicar el que reivindiquen, doncs, i que naturalment doncs, necessitem buscant una solució, doncs naturalment esperar 15 dies, jo trobo que és una exageració quan es pot convocar la reunió doncs, precisament doncs, si no demà, doncs dilluns mateix. No? I és el que demanem, doncs, que es convoqui, perquè així es va acordar pel ple, perquè doncs, busquem aquestes alternatives i sobretot que el tema de la reducció d'horari, que per això es va comprometre que hi hagi tot l'expedient i tots els informes dels tècnics oportuns per poder decidir doncs, d'una vegada si es redueix l'horari tal com s'havia dit en el primer moment. Simplement doncs, retirem això, doncs, que s'avanci aquesta reunió de la comissió i que es pugui fer a principis de la setmana que ve.
Alguna altra intervenció? No? Sí, sí. Montserrat Vinyets, de la CUP.
Sí, gràcies, bon vespre. Nosaltres també entenem que ha passat molt temps des del 22 de desembre i agrairíem a l'equip de govern que convoqués d'una vegada ja la comissió de seguiment, perquè els tempos s'estan allargant massa.
Bé, la data ha estat la que per agendes en principi veiem oportuna per poder disposar de tota la informació. Jo potser per algun comentari que ha fet el senyor Bueno, clar, quan des del propi Partit Socialista durant tots aquests anys s'han anat aprovant resolucions ampliant els horaris de la discoteca, quan no s'ha fet mai cap seguiment de com estava l'activitat, és dir, ara mostrar una actitud, no?, tan decidida i tan d'immediatesa de resoldre les coses i fins i tot doncs, posar-se davant d'una manifestació, no? No deixa ser sorprenent, no? Perquè qui ha tingut la responsabilitat doncs, durant molts anys en aquest municipi, responsabilitat com a alcalde, responsabilitat de seguretat ciutadana durant molts anys, i en la que no s'han donat solucions precisament aquests moments, home, trobo que aquest punt d'exigència i de posicionament crec que és fruit de la voluntat d'estar en una fotografia i la voluntat de l'interès polític en aquests moments de recolzar una determinada situació. No? Jo em remeto simplement als fets i a les realitats del que ha passat durant tots aquests anys. És dir, en un any s'han posat en marxa i s'han fet més valoracions i més seguiment que s'havien fet mai. No s'ha arribat a l'objectiu que des dels veïns es planteja. Aquest és un tema que cal anar avançant, que cal prendre les decisions en qualsevol cas amb molta seguretat de que la decisió presa serà una decisió definitiva, que no tindrà una marxa enrere perquè ha estat mal presa i sense el fonament i la base necessària per fer-ho, i en aquesta línia és la que nosaltres estem treballant. Sí, Joan Castanyo.
Sí, més que res per al·lusions, jo penso que el que és lògic fer en aquests moments és mirar endavant i no mirar enrere. Però recordem que la responsabilitat del govern és de vostè. En aquest moment és de vostè, és de solucionar un problema, perquè de vegades un n'està una mica tip quan es diu fa 15 anys, fa 20 anys, ho recordàvem fa uns dies amb veïns d'allà, diu, bueno, és que fa bastants anys la discoteca tancava a les 3, hi havia horaris diferents, hi havia fluxos de gent diferent, perquè a Sant Soni funcionaven 3 discoteques. El regidor i els regidors de l'equip del nostre equip saben que s'havien muntat serveis de vigilància, que s'havien muntat actuacions per tal d'ocasionar les menys molèsties als veïns. O sigui, la responsabilitat és seva de solucionar aquest problema. Nosaltres hem dit de col·laborar, vam dir de fer una comissió de seguiment per aportar tot el que bonament puguem nosaltres. Els veïns no havia passat mai el que la mobilització que ha hagut de veïns, senyal que les molèsties han anat a més. Doncs treballem per solucionar aquest problema entre tots. Nosaltres hi estem disposats i per això vam demanar que es creés la comissió. Mirem endavant, estem avui, és avui. No és fa 10 anys, 15 anys, 30 anys, perquè en el seu moment aquesta discoteca es va obrir en el seu dia que tampoc governàvem nosaltres i es va obrir perquè la normativa en aquell moment ho permetia. Ara no es podria obrir perquè vam canviar la normativa perquè no hi pogués haver-hi discoteques perquè sabien les molèsties que causaven. Hem passat de 3 discoteques a una i aquesta discoteca porta en aquests moments problemes. Els canvis d'hàbits, d'horari, de, ho dèiem avui amb gent del barri, és que fa uns anys no hi havia la quantitat de cotxes que hi ha, la quantitat de gent que hi ha, no es prenien segons quines coses ni es bevia tant, etcètera, etcètera. Vull dir, mirem endavant i assumim les nostres responsabilitats i en aquest moment la responsabilitat és del govern actual. Sí.
Merci. A mi, si em permeten dir, evidentment tothom sap quina problemàtica hi ha. És que nosaltres ens és igual qui està ara mateix de partit polític manant. És que ens és igual. És a dir, nosaltres tenim un problema ara. A mi els que hi hagin abans o els que hi hagin demà, si no el volen resoldre, no ho poden, ja ho veurem, però és que ara mateix nosaltres, com a poble, com a barri, hem de comptar amb vosaltres. No podem comptar que si els d'abans hi eren i no feien, si els de demà faran o no faran. És que ens és igual. Ara mateix estan vostès, per lo que sigui, perquè evidentment el poble ha votat i us toca jo crec tirar endavant vosaltres, que sí que abans havien deixat coses, evidentment, però jo crec que no l'únic que us haurien deixat enrere poder era el de la discoteca, segur que us han deixat molts temes, però nosaltres com a poble això no podem fer res, sou vosaltres que esteu aquí davant, perquè no actueu vosaltres, és que m'és igual que hi hagi abans. Nosaltres necessitem la solució ara mateix. Si ara han hagut les queixes i ara mateix esteu vosaltres, actueu. Però en el veïnat, que això els hagis de dir que si abans hi eren, que si els altres hi són i no feien, realment sembla de pati, d'escola, de canalla. No som canalla, som gent gran, som gent que venim a enraonar, som gent que necessitem que actueu. I ara mateix us toca actuar vosaltres. I ens sap greu. Si no us va bé, sou vosaltres que us heu posat a l'Ajuntament. Però nosaltres no podem pensar que si els altres no hi eren i no feien. Tenim la problemàtica ara mateix. I si els altres no han fet perquè no han volgut o perquè no han pogut, no és culpa nostra. Però, sisplau, no ens tireu la pilota un als altres. És que us esteu tirant les pilotes de manera que els afectats seguim sent nosaltres. I a nosaltres ningú ens resol res, ni els d'abans ni els d'ara. Què hem de fer nosaltres? Hem d'esperar a veure si algú altre governarà i ens ajudarà? Sisplau, és que no us tirem les pilotes, és que ens sembla vergonyós ja, eh? Com a veïnat ens sembla vergonyós. Sisplau, actueu, eh?
Sí, Jordi.
Bé, jo demano la paraula en qualitat de regidor de joventut per fer una cosa potser impopular, però crec que en aquests moments i després de la intervenció d'algun dels veïns, doncs, bueno, que toca fer-la, i a més ara ja no, però també fill del veïnat des de fins fa un parell d'anys, doncs, jo també vi que els meus pares encara viuen al carrer Doctor Barri, per tant, coneixedor, potser no molt, molt properament, però sí que, és a dir, si el problema són els cotxes, Joan, tots passen per davant de casa dels meus pares quan pugen amunt. Per tant, si el problema només és aquest, ja et dic jo que sí que forma part, en tot cas, de la dinàmica del barri, no? Però en tot cas, és a dir, he fet aquestes dues prèvies per entendre que és molt complicat quan un veïnat s'ha mobilitzat, se'ls han donat esperances, que aquí sí que pot haver-hi la crítica política d'entre uns i els altres, si són més responsables o són menys. En tot cas, això la gent ho jutja i potser sí que hem d'assumir la part que ens toca. Però el fet de queixar-vos i de tenir molta raó de queixar-vos i que potser les coses no vagin tan ràpid com vosaltres voldríeu, no vol dir ni que no us respectem, ni que us tractem com a gent infantil, ni que no us prenguem en consideració ni seriosament. El que passa que, per una banda, l'alcalde deia que abans de prendre decisions s'ha de respectar la llei, s'ha de mirar que després no es pugui recórrer i la cosa torni enrere, etc, etc. I també, quan parleu del veïnat i parleu del barri, i ara és quan faig de regidor de joventut, és que és un problema concret, però que no el podem analitzar independentment de les coses. Val? Aquests dies que estem preparant el Pla Local de Joventut, mirava una mica els números, ara fent-ho de memòria potser no encertaré, eh? Però de 16 a 35 anys, de les 17.000 persones que vivim a Sant Celoni, de 16 a 35 anys n'hi ha unes 4.500, una cosa així, és a dir, una mica més d'un 25%. És a dir, un de cada quatre persones té edat, evidentment que la discoteca hi va gent més gran, eh? Però un d'aquests, una de cada quatre persones té edat susceptible d'anar algun dia en aquesta discoteca. I els que ja no hi anem tant, els que defensen que han d'haver-hi altres models d'oci, els que es queixen de que hi ha massa soroll i tot plegat, sempre algun dia segurament hi han passat per la discoteca. I quan hi han passat, potser algun dia algú ha begut una mica més del compte, o s'ha quedat a parlar a fora, o ha fet una cosa que a vegades, si t'ho expliquen en un ple, doncs penses que no està del tot ben feta. Però tots hem sigut joves. I si tires més enrere, aniries a gent que ara té 50 anys, que també en el seu moment, a l'antiga Copacabana i tot plegat, doncs també havien fet alguna cosa d'aquestes. Per què dic que parlava en condició de regidor de joventut? Perquè aquest debat, que pot ser més o menys crispat, jo demano que en cap moment es criminalitzi la gent jove pel fet de ser jove. És a dir, sabem que hi ha actituds condemnables i sabem que hi ha actituds d'incivisme que hem d'intentar millorar. Però no ho mirem aïlladament, perquè els joves que van a la discoteca a 4 majoritàriament són els nostres joves. És a dir, són els mateixos joves que aplaudim quan fan esport, que aplaudim quan surten a cantar, que aplaudim quan fan teatre, que tenim a l'institut i tot plegat. Per tant, quan es parla de greu problema, de controlar, de més policia, jo entenc molt el problema dels veïns, però demano que no es faci des d'una òptica de que s'englobi a tota la joventut i que s'intenti a més aplicar com si fos una cosa puntual. Són els nostres joves, són els joves del poble i tenen coses bones i coses dolentes. I dintre d'aquest marc és on nosaltres com a govern municipal hem de poder prendre decisions. Per tant, no és que no tinguem en compte el que diuen els veïns, no és que no ens puguem posar en la vostra pell, no és que no ens puguem comprometre, però precisament perquè ho fem, però perquè sabem que hi ha una visió més global, doncs hi ha decisions determinades. I en aquest sentit, sense ara voler cridar el mal temps, tancar les 3 o segons què no vol dir que aquesta gent jove s'anirà cap a casa, vol dir que aquesta gent jove segurament agafarà el cotxe. Per tant, també, és a dir, sense voler cridar el mal temps, però és a dir, quan valorem les coses i les decisions que s'han de prendre, doncs nosaltres procurem fer-ho. I ara un exemple que potser no ve a tomb, però és a dir, es va criticar molt la brana del pont de l'entrada, perquè evidentment arrellaven cotxes i es trencaven retrovisors, no? I és una mesura impopular, però nosaltres dèiem, imagineu-vos que un dia algú carregat de bosses del supermercat l'atropellen pel que sigui, no? És a dir, preferim assumir crítiques, preferim assumir alguna mesura impopular abans que haver de gestionar una situació realment molt lamentable, que tant de bo no passi mai, val? Per tant, a l'hora de no deixar cap alternativa d'oci nocturn i de que la gent jove agafi el cotxe i tot plegat, tot i comprendre molt la vostra queixa, jo crec que mentre no es busquen solucions, que n'hi han d'haver-hi, i una d'elles és que la discoteca marxi, a l'hora de valorar, pensem també en quines conseqüències pot tenir alguna determinada decisió, no només en el veïnat, sinó en el conjunt del nostre poble. Per tant, en aquest sentit, no hi ha cap renúncia de dir, escolta, el poble ha crescut, hi ha altres dinàmiques, per tant, seria molt interessant que la discoteca trobés altres sortides, però mentre no hi ha una altra sortida, jo demano això, que no es criminalitzi i que quan, si no s'avança prou de pressa, no us penseu que és per despreocupació, ni molt menys perquè tractem a la gent com si fos petita. Hi ha altres variables a valorar i jo crec que en aquest sentit és un és poder-ho explicar i dir que tenim en compte altres variables més enllà d'unes queixes dels veïns que comprenem i que a més respectem.
Sí. Jo entenc que són els nostres joves els que van a la discoteca, però els que no poden dormir som nosaltres. Els que no podem dormir
som nosaltres, són els nostres pares i són els nostres fills. Vull dir que només això. La discoteca no es té per què tancar, es pot traslladar i que el jovent, si agafa el cotxe per anar del centre, del Berlín, del local que sigui, a la discoteca 4, també pot fer 100 metres més o 200 metres més i anar a l'Altrium o anar al polígon. Vull dir que no suposaria... Llavors,
aviam... No, si el treball per fer possible això s'està realitzant, és a dir, fruit de totes les coses que s'estan fent, d'alguna manera s'està encarrilant cap a aquesta possibilitat. I que, de fet, nosaltres hi hem treballat i quan ens hem reunit amb la propietat és un tema que l'hem posat sobre la taula, però al final és una decisió que acaben prenent ells de forma unilateral. Nosaltres els podem empènyer, els podem apretar en diferents temes, i de fet ho estem fent, però la decisió final la prenen ells. Les alternatives les saben, se'ls hi han explicat, i jo crec que segurament hi estem més a prop avui que hi érem fa un any. Però tot vol fer les coses ben fetes. Segurament certes discussions en aquí poden ser contraproduents en un moment determinat, en una situació judicial, per una decisió determinada. Per tant, hem de ser també prudents, allò que recolzem o allò que diem o allò que queda escrit amb un acte, perquè pot ser després utilitzat en contra de l'interès que pugui haver-hi en un moment determinat, no? Per tant, crec que amb aquest any, jo insisteixo, no és cert que no s'hagi fet res, i crec que no és cert que no s'hagi millorat la situació. La situació està millor que estava, no està resolta, en som conscients, no està resolta i segueixen havent-hi, evidentment hi ha un soroll, hi ha una sèrie de molèsties que probablement formen part de la pròpia activitat, però sí que la situació és més favorable, és millor ara que la que tenia fa un any o fa dos anys, perquè s'han pres tota una sèrie de mesures que algunes probablement encara es poden potenciar més, no?
Jo crec que
crec que és bo també reconèixer allò que s'ha produït de millora, perquè hi ha també veïns que ens ho diuen. És a dir, al final també hi ha gent que diu no, la situació ara no és tan dramàtica com era abans, reconeixem que la situació està millor, però bé, l'activitat genera uns moviments, per tant genera un soroll, de tant en tant algun incivisme que es produeix a altres llocs. És a dir, hi ha actes d'incivisme, el problema de drogues que tu parles, probablement per desgràcia, no és exclusiu d'un determinat ambient, es produeix amb altres entorns.
Cada cap de setmana, sí. Cada cap de setmana reiterat en els mateixos portals del carrer Bon Record, i és que han vingut agents de la policia municipal a retirar les restes de les papalines de cocaïna. Vull dir que no estem parlant de fumar-se un porro assentat en una escala. Jo crec que aquest tema ja és més seriós. Una altra cosa, referent per exemple a l'exemple que ha posat el regidor de l'U de la Brana del Pont, aquella Brana del Pont pot estar molt bé perquè una persona pot evitar que sigui atropellada, vale? A mi em sembla molt bé. La sortida d'emergència de la discoteca, quan s'obren les dues portes, invadeix totalment la vorera i Déu faci que no passi mai res i que no hi hagi un cotxe aparcat davant de la sortida d'emergència, perquè la gent no podrà sortir ni per sobre del cotxe ni pels costats, perquè com que les portes invadeixen la vorera, allà no podrà sortir ningú. Vull dir que això és un altre tema que, no sé, podria els arquitectes de l'Ajuntament s'haurien de mirar.
Les portes d'emergència sempre s'han d'obrir cap enfora.
Sí, però no poden invadir la vorera. Ho hem consultat al Col·legi d'Arquitectes i ens han dit que no pot invadir la vorera.
El que no poden és obrir cap endintre.
No, no, ja sí, això sí. Han d'obrir cap enfora, però la tenien que haver retirat cap a dintre, perquè és el que dic, si s'obre i invadeix tota la vorera i hi ha un cotxe aparcat davant, allà si mai passa res ningú podrà sortir ni pels costats perquè hi ha les portes que no es poden obrir més, ni per davant perquè hi haurà el cotxe. Llavors, no sé, hi ha coses que sí que van bé i hi ha coses que...
Bé, hi ha alguna altra intervenció? Sí, Montserrat Vinyets, de la CUP.
Nosaltres només volem, ja hem dit moltes vegades que entenem que el que cal és també, a part de resoldre la problemàtica concreta del 4, és treballar per un model d'oci alternatiu i de qualitat a Sant Celoni, i hem emplaçat els dos partits polítics a que ens assentem i trobem un model d'oci que evidentment pot anar més enllà de discoteques, però que està clar que hem de... que s'ha de repensar, no? I que globalment hem de donar una resposta a les demandes d'oci que tenen els joves de Sant Celoni. Per tant, doncs hem d'encarar ja aquest debat, que bé, que no sabem quan s'encararà perquè hi ha comissions com la del ROM i mitjans de comunicació que encara tot està a l'aigüera.
Bé, jo per no deixar-me una cosa, és que abans s'ha comentat el tema de l'horari que abans tancava a les 3, 2002, estem parlant de fa ja forces anys, ampliació d'horari fins a les 6 amb dies festius puntuals perquè l'hora de tancament era a les 5. Una mica perquè com que s'ha parlat de l'1 de les 3, bé, crec que és bo... Bé, 2002. Estem parlant ja de fa 8 anys, vull dir que no estem parlant de fa 4 dies. Bé, passaríem doncs als punts del ple. El primer punt seria l'aprovació, si s'escau, de les actes de les dues sessions anteriors. Els grups han tingut accés a les actes. Si no hi ha cap comentari, les aprovaríem. Per tant, queden aprovades. Seríem el següent punt, que és resolució, si s'escau, d'un recurs de reposició interposat contra l'aprovació definitiva del projecte tècnic de construcció d'un pont sobre el riu Tordera a la Vall d'Òria. Aquest punt ja es va fer l'aprovació definitiva en el darrer ple Durant el període d'exposició pública s'ha presentat al·legacions per part d'una persona propietària d'un dels terrenys de la zona. La resolució ha estat desestimada, heu tingut accés a la informació. No hi ha cap comentari a fer? O...
No, no, afirmativament.
Per part de la CUP, Montserrat?
No.
Per tant, quedaria aprovat aquest punt. Passaríem al següent, el tercer punt, que és l'aprovació provisional, si s'escau, de la imposició i ordenació de contribucions especials pel finançament de les obres d'enllumenat públic als carrers Sant Fermí i Sant Isidre. S'ha parlat amb els veïns, s'ha fet el projecte, que té un cost de 33.316,99 €. Tal com vam acordar ja els tres grups, amb la imposició de contribucions especials, els veïns es fan càrrec d'un 50% i l'altre 50% l'assumeix l'Ajuntament. Això ve a significar uns 16.000 € que han de pagar els veïns, que queda repartit en funció del volum i de la façana de cada un dels edificis.
Sí, sí, el nostre vot és afirmatiu.
A favor.
Per tant, quedaria aprovat aquest punt. Passaríem al següent, que és l'aprovació provisional, si s'escau, de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana en quant a la qualificació d'un espai lliure en el nucli de la Vall d'Òria. Aquesta aprovació ja la varen fer també en el darrer ple, es va fer l'aprovació provisional, ha estat en període d'exposició pública, no s'han presentat al·legacions i per tant ara es porta a la seva aprovació definitiva. Sí, per tant, quedaria aprovat.
A favor.
Passem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la incorporació d'un nou membre al Consell del Poble de la Vall d'Òria a títol individual, que és la senyora Raquel Marmolejo Morón. Sí, queda aprovat?
Aprovat, sí.
Molt bé, passaríem al següent punt, el número 6, que és prendre coneixement, si s'escau, d'un acord del Consell del Poble de la Vall d'Òria referent a la millora de l'espai situat entre els carrers Breda i Major de la Vall d'Òria. El Consell del Poble de la Vall d'Òria va aprovar en el seu darrer plenari que es donés compte en el ple de l'Ajuntament d'aquest acord que té tres punts, que és el compromís de millora de l'espai citat, la placeta davant de l'església, que sigui ferm aquest compromís, el compromís de l'Ajuntament de millorar aquest espai el més aviat possible, tal com s'havia acordat en el seu moment, un cop finalitzades les obres de la Unió Vallorienca o un cop no sigui necessari l'espai citat per la realització de les obres de l'equipament, i el tercer és la revisió i concreció dels acabaments en la millora de l'espai citat. Val a dir de tota manera que l'arranjament que ja estava previst es va decidir posposar fins que acabessin les obres de la Unió Vallorienca precisament perquè les pròpies obres podien malmetre les reformes que es fessin perquè havien de passar per aquella zona, i es va decidir esperar que estiguessin les obres acabades per fer aquest arranjament. I de fet, ja amb reunions amb els veïns, el regidor i tècnics municipal, ja es va acordar que aquest seria, això seria el que es faria. Per tant, passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la moció presentada per la secció local d'Esquerra Republicana per l'aplicació dels avantatges fiscals en l'àmbit municipal a què dona accés al nou títol de família monoparental. Veig que no ha vingut el senyor Rubiralta, que habitualment doncs, agafa la paraula i ens explica les mocions que han presentat. Li vàrem proposar, de fet avui l'he enviat un correu, en els grups també us hem enviat un correu suggerint una modificació dels acords, no? Concentrant els diferents acords en un únic acord, perquè si no probablement alguna de les coses que es diuen, simplement doncs, perquè la pròpia llei no permet incorporar-ho com a bonificació en l'IBI, era un punt algo més genèric, no? En el que segurament cal treballar no solament les bonificacions, sinó les bonificacions amb alguns altres criteris que s'hi haurien d'afegir, no? Per tant, bé, incorporar el punt d'una manera més genèrica, jo no sé si us sembla de plantejar la modificació.
Sí, per part nostra sí, el que hem demanat és que la part final d'aquesta estatxés, perquè deia en la mateixa línia de que digués la Generalitat de Catalunya, dius, bueno, la Generalitat de Catalunya de taxes d'escombraries o d'impostos municipals no té res que veure, I actualment, des de que es va aprovar la llei l'any 2003, ja s'ha incorporat l'ajuda per fills en les famílies, en una part de les famílies monoparentals de Catalunya. Em sembla que són 6.000 i escaig de famílies que ja reben aquesta ajuda per fill, no? Per això entenem que estaria bé provar aquest plantejament traient això perquè es pugui estudiar, no? Perquè es pugui estudiar les possibles bonificacions i també com que les famílies monoparentals, la llei diu com dues categories de famílies monoparentals, aclarir-ho, no? Aclarir aquestes bonificacions si s'apliquen a quina de les dues famílies o a totes dues o quin percentatge s'aplicarien, només això. Hi estem d'acord.
Sí, Montserrat.
Sí, en relació a aquesta moció d'Esquerra, primer doncs, dir que ens alegrem molt que Esquerra hagi presentat aquesta moció perquè doncs, sempre hem vingut ressaltant, no? Doncs que potser les mocions que presentaven eren maximalistes i avui que no hi són i que els volíem felicitar precisament perquè és una moció doncs, que té incidència directa amb el benestar dels veïns i veïnes, avui no hi són, no? Però bueno, avui els anàvem a felicitar.
Potser ens està escoltant, eh?
Potser sí. Però, bueno, clar, com que igualment, malgrat aquesta felicitació, igualment ens haguéssim abstingut perquè trobem a faltar doncs, una consideració a la renta de les persones, no? Doncs, estem parlant de bonificacions famílies monoparentals i atenem que si no tenim en compte criteris de renta, doncs, per exemple, la infanta Helena doncs, la bonificaríem, no? Entenem que els criteris de renta, malgrat ser una família monoparental, en determinats supòsits s'han de tenir en compte, no? I per això des de la CUP entenem que fa falta alguna cosa més a aquest dir que es bonificaran les famílies monoparentals. Molt bé, bonifiquem-les, però alhora també tinguem en compte els criteris de renta, i com que en aquesta esmena que no contempla doncs, aquesta menció a la renta, doncs hi votarem, ens abstindrem.
Potser per puntualitzar, ho dic perquè l'esmena pretenia ser algo més oberta precisament perquè obrís a poder analitzar altres aspectes, que és estudiar en el marc de les ordenances fixades la incorporació de les bonificacions, és a dir, amb els criteris addicionals, igual com en el seu moment es va fer per a les famílies nombroses. Una mica, precisament ja buscàvem amb aquesta redacció que quedés oberta a incorporar-ho, eh?
A la informativa, no? Que buscar un redactat més d'estudiar, de posar sobre la taula tots aquests temes, renda,
val, doncs,
era posar sobre la taula,
sí, doncs,
la renda, etc.
Doncs fetes aquestes precisions que es posa sobre la taula, no només atendre els criteris de família monoparental, sinó també criteris de renta, que també s'estudiarà, doncs llavors hi votem afirmativament.
Sembla que la Laura volia fer un comentari.
No, només un aclariment. Totes les ajudes que s'estan donant de serveis socials, que aquí diu ve equiparar-se al que diu serveis específics d'atenció a les famílies, llibres, menjador, ajuts d'estiu, urgència social, productes bàsics, tot això, certament està equiparat als ajuts a les famílies monoparentals i a les nombroses. I ajuntant això que dèieu ara, és primer, la valoració es fa a través de la renda mínima d'inserció, i llavors hi ha agregats positius que es diuen que, per exemple, en aquest cas doncs és un 10% si ets monoparental i un 10% si ets nombrosa. Per tant, a totes les ajudes de serveis socials que s'aproven anualment els criteris ja està contemplat així.
Bé, no, per tant, no, l'aprovaríem
sí, a favor.
Amb aquesta al·legació, eh? Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la moció presentada per la secció local d'Esquerra Republicana per la diversitat sexual. Si voleu fer alguna intervenció. Sí, Laura Costa.
Bé, hem estat parlant una mica i en principi ens hem posat d'acord. Jo per puntualitzar una mica, com a Convergència i Unió i per fer recordatoris, no? Catalunya va ser la primera comunitat autònoma, per dir-ho així, a l'estat espanyol i de les primeres a Europa que va tenir parelles de fet, en aquest cas de la mà de la consellera de Justícia en aquell moment, la senyora Núria de Gispert, l'any 98, i bé, que hi estem treballant a través doncs, d'una sectorial molt concreta que es diu Convergeix i també és amb l'entitat Dones Joves Nacionalistes per la Igualtat. També dic que pel que fa a l'Ajuntament es fan diverses accions incloses dins del Pla d'Igualtat Municipal i també tallers a les escoles de coeducació que es van fent ininterrompudament, no? No, per la no discriminació, per orientació sexual, però també per ni cap altra mena de discriminació. Fer la puntualització també que en aquest cas doncs, Esquerra Republicana a l'octubre del 2009 ja ens va presentar una moció perquè declaréssim Sant Celoni com a municipi gay friendly. En aquell moment doncs, una mica tots vam valorar que era més una etiqueta turística i una marca comercial que una acció amb contingut que pogués millorar el municipi i per tant es va deixar sobre la taula. I pel que fa a referència a aquesta, doncs, ara dèiem de fer algunes esmenes una mica en aquesta direcció, no? Perquè no fos una cosa també que fos molt propaganda artística i que perdés contingut. En aquest sentit, remarco una mica les esmenes que hi ha posades sobre la taula. En primer lloc, el punt 1 quedaria igual. El punt 2, la proposta era treure'l perquè la campanya aquesta del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, que podeu consultar a la pàgina web, doncs és una campanya que no té continguts, que no té recursos i no té accions associades i per tant veiem que era una mesura doncs, que no tenia contingut i per tant la proposta era que el traguéssim. I en el punt 3, deixar-lo igual però afegir una mica en aquesta línia, en definitiva, que es planifiquin i s'impulsin actuacions que permetin reflexionar i treballar a favor de la igualtat de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transexuals, amb la col·laboració i els recursos necessaris que ofereix el programa per al col·lectiu gai, lesbià i transexual del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al punt 4, que demanava penjar al balcó de l'Ajuntament la bandera de l'Arc de Sant Martí. La consideració era cada dia és dia internacional d'alguna causa que val la pena seguir i per tant no donaríem a l'abast de canviar els símbols i a part si no va associat a altres accions doncs entenem que una vegada més doncs, és una cosa propagandística i prou i volíem substituir-ho per commemorar el dia de l'alliberament lesbià, gai, bisexual i transexual el 28 de juny amb accions públiques que visualitzin que el municipi respectuós amb la diversitat sexual i accions de coeducació i prevenció per avançar en la lluita de la igualtat d'oportunitats i la llibertat. I el cinquè punt també quedaria igual.
Sí. Jordi Arenas, sí, del PSC. Sí.
Bé, nosaltres també hem consensuat, doncs, finalment com quedarà la moció, per tant l'aprovarem. Només el que hem de dir és que si aterrem el que és a Sant Celoni doncs si el volem ja expressar a nivell del nostre poble pensem que aquí no s'ha generat cap conflicte amb el tema de gais i lesbianes. Fa bastants anys ja que s'han fet casaments inclús de bueno, gais i lesbianes i pensem que el millor és que hi hagi normalitat més que estem d'acord en commemorar el Dia Internacional perfecte, però fer altres accions que no siguin únicament la conscienciació, que pensem que la millor conscienciació és la normalitat en aquest aspecte. Per tant, votarem afirmativament.
Sí, Montserrat Vinyets, de la CUP.
Perdó. Votem afirmativament, votem a favor de la moció perquè entenem que el que cal és treballar per un verdader alliberament de les persones, no, de gènere i no tant per marques comercials o que el treball és més profund i per això hi votem a favor.
Molt bé, quedaria doncs aprovada aquesta moció amb les modificacions que ja passaríem al següent punt que és l'aprovació, si s'escau, de la moció presentada per la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya per instar l'estat espanyol a cancel·lar immediatament el deute extern concret per a Haití. Bé, val a dir que de tota manera, almenys les notícies que tenim, sembla ser que l'Estat ja ha pres aquesta decisió, no? Almenys de cancel·lar el deute, que tenia. De tota manera, la moció tenia alguns altres acords. Si voleu fer algun comentari.
Bé, més que res, la secció local d'Esquerra demana això, que l'estat espanyol, el govern espanyol, canceli el deute que té contentament pel terratrèmol del 12 de gener. Jo diria, no ha de ser només pel terratrèmol, perquè terratrèmol tan espantós que han tingut, amb milers i milers de morts i una destrucció de la capital especialment, però del país en conjunt, sinó que ja és un país d'una pobresa extrema amb tot un seguit d'adversitats, i que si s'ha de votar, i tots els grups estem d'acord, votarem afirmativament, però que el 10 de febrer d'aquest mateix any, amb una compareixença del ministre d'Assumptes Exteriors d'Espanya, recordava o clarificava que el passat mes de juny, o sigui el juny passat, ja el govern d'Espanya va anunciar la condonació de la seva deuda, del deute bilateral. Ho va anunciar en el marc del Club de París, no? I diu que s'estan finalitzant els tràmits per condonar-la definitivament. O sigui, és una cosa que ja està pres l'acord per part del govern, i com dic, ja es va anunciar el passat mes de juny, o sigui, molt abans de que es produís aquest terratrèmol. I a més, el govern ha anunciat que una conferència que hi haurà a París, el que faran és promoure que sigui tota la comunitat internacional que d'una manera unànim faci aquest esforç solidari de condonació del deute, no? Que sigui de tots els països que en aquest cas Haití tenia un deute. O sigui, per tant, si s'ha de votar, votarem afirmativament, però és reiteratiu amb un compromís que ja està assumit.
Sí, Montserrat Vinyets, de la CUP.
Gràcies. Bé, nosaltres hi votarem afirmativament, i també afegirem que a part de condonar deutes, el que hauria de fer l'estat espanyol és de parar de vendre armament i demanar perdó per tots els anys d'imperialisme i colonialisme que ha vingut exercint. Ja està.
Sí, Laura Costa, de CiU.
Sí, bé, aquesta és una moció que presenta, de fet, l'Observatori del Deute en la Globalització, que és una entitat que es va crear l'any 2000 i venia una mica de la Xarxa Ciutadana d'Evolució del Deute Extern i també de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, i per tant ve avalada per un organisme que realment està fent molt bona feina en el si de Catalunya. Votarem afirmativament perquè hi estem molt d'acord, però també una mica en aquesta línia, doncs, l'estat espanyol i molts sistemes del primer món en aquest cas, doncs, estan mantenint una situació d'injustícia amb deutes no només econòmics sinó ecològics, històrics i socials, a banda de que els sistemes polítics totalitaris d'algunes zones del planeta han fet que molts països estiguin realment en situacions d'extrema pobresa i molt molt precàries. En aquest sentit, volia posar de manifest i tenir notorietat que a Sant Celoni treballem a través de la coordinadora d'entitats solidàries, que hi ha una dotzena d'entitats del municipi que els primers dimarts de cada mes es troben per parlar d'aquestes situacions i de moltes altres, que són Creu Roja, Proide, Cor de Maria, Mans Unides, Càritas Parroquial, Almadà Horitzons, grup de senegalesos Odiodial, NICAT, Trup de Nassos, GRIM i l'Associació d'Equatorians. I també, concretament sobre Haití, doncs vam endegar una campanya juntament també amb els botiguers de Sant Celoni, i totes les botigues, doncs, podeu trobar guardioles, que mirarem de destinar una cosa molt concreta que segurament estarà vehiculada per la mateixa Creu Roja de Sant Celoni, per tant tindrà una finalitat que podrem palpar. Si qui tingui inquietuds en aquest sentit, doncs l'animem a unir-se a la coordinadora d'entitats solidàries i ens hi podeu trobar cada primer dimarts de mes.
Bé, passaríem doncs al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP per demanar l'absolució dels encausats per delicte electoral al Penedès. Sí, Montserrat Vinyets, de la CUP.
Sí, gràcies. Bé, aquesta és una moció que presenta la CUP de Sant Celoni en el marc d'una campanya que s'està portant a terme des del Penedès, i que fa referència als fets que van passar a l'abril del 2007, on, bueno, per part de la plataforma del dret a decidir es decideix engegar la campanya Decideixo Decidir, en què es pretenia recollir signatures per demanar a l'estat espanyol que transferís competències al Parlament de Catalunya, que habilitessin el Parlament per convocar referèndums quan un ens sobirà com és el Parlament de Catalunya ho entengués necessari. Bé, en el marc d'aquesta campanya es decideix aprofitar les eleccions generals de les Corts Espanyoles per recollir signatures i, seguint directius de la Junta Electoral de Barcelona, doncs els Mossos d'Esquadra i la policia local de Vilafranca del Penedès van començar a buscar taules on es recollien signatures i van aprofitar per identificar a les persones. Tot i que aquestes taules en cap moment estaven interferint en el procés electoral d'eleccions a les Corts Generals, ni demanaven el vot per cap força política ni res. Malgrat tot això, doncs 12 persones al cap de 2 anys s'han vist que els hi han arribat unes citacions perquè compareguin als jutjats en els que s'acusa de delicte electoral. Bé, una d'aquestes persones és el regidor de la CUP de Vilafranca, del Penedès, el senyor Xavier Navarro, i bàsicament doncs demanem que aquest ple solidaritzi no només amb en Xavier Navarro, sinó amb les altres persones, amb l'afegitó que el delicte electoral, si et condemnen per delicte electoral, porta implícit doncs la inhabilitació per poder-te presentar per l'exercici de qualsevol càrrec públic. Per tant, entenem que d'alguna manera s'està perseguint el Xavier Navarro perquè no es pugui tornar a presentar unes municipals. I davant d'aquesta arbitrarietat que suposa perseguir doncs unes persones que estan recollint signatures, no per demanar no a favor de la independència, sinó simplement reclamant que el Parlament de Catalunya pugui convocar referèndums, doncs entenem que és una extrema injustícia, és una arbitrarietat policial i una arbitrarietat també de la justícia espanyola que a data d'avui persegueixi aquests fets, i per això demanem que aquest Ajuntament doncs mostri el seu suport als encausats i que faci públics el suport que dona doncs el conseller de Justícia i el ministre de Justícia i a la jutjadora que està jutjant aquests fets.
Jordi Arenas, del
PSC. Sí, nosaltres votem favorablement.
Bé, el nostre grup també hi votarà a favor, perquè pensem que poder decidir, poder opinar, poder dir el que un desitja que sigui el seu poble, el seu país, és un acte democràtic important. Diem que sí perquè aquí a Sant Celoni hem fet actuacions participatives, com va ser el cas de l'ARE de la consulta popular. Ho vam fer amb l'informe negatiu de l'Estat, per tant no sé si potser demà passat ens hi podíem trobar tots els que estem en aquesta taula, i per tant jo crec que hi ha que ser conscient, i hem de començar a ser valents amb recolzar aquelles iniciatives que no fan altra cosa que promoure la democràcia i la participació de la gent, i per tant el nostre vot serà favorable. Molt bé, passaríem doncs al següent punt, ja dins del control de l'equip de govern. Seria l'apartat de pregs i preguntes. Sí, alguna intervenció? Sí, Joan Castanya, del PSC.
Bé, no sé, dos precs més que potser pregunta. Un és que hem recollit queixes de veïns de la zona de les Torres i Illes Velles, i ho hem anat a veure ja fa uns dies, i ells ens ho volien explicar, de la construcció d'un mur paral·lel a la via per part de Renfe, si és Renfe o Adif, al carrer Comerç, entre el pas a nivell i el carrer Olzinelles. Per nosaltres és un mur de fet de peces grises, mal acabat, entenem que és un nyap en aquella zona, i demanem a l'equip de govern que ho vagi a mirar i que tinguin cura que es faci semblant a tota la protecció instal·lada al llarg d'aquesta zona urbana. O sigui, a continuació d'aquest mur se'n fa un de molt petit, de petit, i que el que s'hi posa és una tanca que visualment és transparenta, no? I que entenem que és segura i que crea tot un seguit d'imatge molt millor que no aquest mur, ja dic, que és força nyap en aquesta zona. Per això el que demanem és tenir que l'equip de govern s'ho miri, que ho puguem comentar i que es pogués resoldre això semblant a tot el que s'està posant al llarg de tota la via, aquest tipus de mur. Sí, un altre, sí. Sí, sí, l'altre prec és, vam llegir a la premsa que estava previst en els pressupostos de l'Estat d'aquest any 2010 la construcció d'un taller de manteniment de Renfe, Renfe Operadora, deia almenys la informació, si no recordo malament. El que demanem també a l'equip de govern és informació sobre aquest taller. Recordo que fa uns 4 anys, més o menys, Renfe s'havia posat en contacte amb l'anterior equip de govern, ens ho va comentar, que la seva idea era fer una nau en aquesta zona i la nostra valoració en aquell moment va ser negativa. Va ser negativa perquè primer era una nau molt gran, vull dir, no hi havia projecte, però pel que explicaven és una nau que els trencs havien d'entrar-hi per fer el manteniment. Era una nau que era un gran impacte visual, perquè és una cosa alta, gran, en aquella zona, en la zona on hi ha aquelles dues casetes del personal de la Renfe. Això en primer lloc. En segon lloc, eliminava una bona part de les places d'aparcament que ja actualment es fa servir d'aparcament, encara que no està arranjada aquella zona. En tercer lloc, impossibilitaria de fer una gran zona d'aparcament al Parc en Rai, que es deia en el Pla General que tenim aprovat actualment per l'Ajuntament, el Pla General del 97, i aquest aparcament el que pretenia també d'alguna manera alliberar zones del municipi que tots sabem que la gent que utilitzem el servei de Renfe, els que van amb tren, alguns hi anem a peu, però el que ve amb cotxe d'altres llocs de Sant Sori o de fora, doncs ha d'anar a aparcar fins i tot a la zona de l'altre costat del carrer Doctor Trueta, no? La zona del carrer Doctor Barri, etc. No? Aquella zona. I així, si es pogués fer aquest aparcament, doncs s'alliberaria unes quantes places d'aquests carrers que actualment s'ocupen, no? També creiem que seria, que això hi ha de ser, aquest tipus de tallers de manteniment hi han de ser, però segurament una solució bona seria intentar que es traslladés la seva ubicació no a Sant Soni, sinó que es fés, per exemple, a Breda. L'estació de Breda sabem que és una zona que no és urbana, que és una zona àmplia, i que amb això podíem aconseguir dues coses. Una, no fer aquest impacte a Sant Soni, si es creen llocs de treball que són molt pocs, doncs també estarien a la nostra comarca, i també poder aconseguir que la freqüència de trencs, que és una pretensió que tenen altres municipis, diguem-ne, de la part més gironina, doncs com a mínim que arribessin fins a Breda, que vol dir que es guanyaria freqüència de trens tant a Gualba, a la Vall d'Òria, especialment, la Vall d'Òria-Gualba, i també la part de Breda, que molta gent podria agafar el tren en allà, i que també seria bo com a comarca del Baix Montseny de poder allargar mínimament, encara que sigués el servei, fins a aquesta zona. Demanem, per tant, a l'equip de govern, no avui, no, informació sobre el taller, poder fer un seguiment i poder, poder amb l'administració corresponent, doncs, poder dir la nostra com a Sant Celoni.
Bé, respecte al primer punt, val a dir que aquestes obres menors que han fet a DIF, no? De fet, va arribar fruit d'una demanda que es va fer des de l'Ajuntament per el tancament de la zona de la via. Malauradament, farà un any i mig aproximadament, va morir una persona no ben bé al nucli, just a la frontera entre Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera, una persona que va caure amb un pas que la gent s'havia anat fent per accedir per de la via, per anar cap al pont trencat. Fruit d'aquesta situació, que estava ben bé en aquella frontera, vàrem posar-nos en contacte amb Adif, els hi vam enviar escrits, els hi vam reiterar, no fa pas gaire més temps també es va produir un altre accident precisament al mateix punt. Un noi jove va caure del pont, d'aquell pont, i el van trobar l'endemà al dematí en el riu. No va morir, però sí que va tenir lesions importants. Vàrem insistir a Adif i ens vam posar en contacte. Fruit de totes aquestes intervencions, Adif ens va comunicar que faria un tancament d'aquella zona i de la resta de la zona del municipi. Certament hem constatat aquests treballs mal fets, barruers, en una zona especialment, que s'ha intervingut. Ens hem posat en contacte amb Adif per aquest tema. Bé, de tota manera, segur que n'ets coneixedor de la prepotència i la dinàmica del funcionament d'Adif, i per tant hi estem a sobre per tal d'intentar que ens ho deixin d'una manera més correcta i més adequada. En quant al tema dels tallers de Renfe, la veritat és que
un aclariment també. Fins i tot els veïns ens deien, i ho vam observar, que l'últim tram, el que dona més a les barreres de tram d'aquesta massa grisa, fins i tot impedeix la visibilitat de la gent que ve de, que surt dels pisos de la senyora Enriqueta, diguem. Hi ha un moment que no veuen si ve un cotxe, vull dir que hi ha un cert, diguem-ne, aparell sense dramatisme, però sense dramàtic, però que està molt mal fet, per concretar-ho.
Sí, sí. No, és cert, s'han fet gestions i esperem trobar-hi una solució, però sabeu que aquesta gent adjudica en l'obra i després es fa molt difícil trobar el responsable, la persona en qui pots buscar la resolució, però sí està treballant. En quant al tema dels tallers, la veritat és que la primera informació que vam tenir va ser també pels mitjans de comunicació, és a dir, no teníem una informació directa de l'Estat. Ens hi vam posar en contacte i vàrem demanar informació i vam tenir una reunió no fa gaires mesos, una mica perquè ens expliquessin realment què és el que hi tenien pensat i tal. Probablement el projecte deu haver canviat respecte al que tu comentaves. No plantejaven un taller. El que plantegen, no tenen data per tirar endavant. De moment és una partida que consta en els pressupostos de l'Estat, i sí que sembla que tenen un avantprojecte. El que plantegen són quatre vies mortes, no?, en les que acabarien més trens, que aquí l'únic que farien seria el manteniment de neteja i petites coses, no hi hauria un taller de reparació, com potser en el seu moment es hauria haver plantejat. De fet, crec que l'única edificació que hi havia és una edificació petita amb els banys i una mica per canviar-se les persones que hi treballarien. Nosaltres els vam traslladar, el que sí que feia és esperdia precisament el tema aquest del Park and Ride, de l'aparcament, una part important del Park and Ride. De fet, farà aproximadament un any i mig i ja ens hi vam posar en contacte amb Renfe i Adif precisament per veure de quina manera podíem intentar potenciar aquella zona per donar aquesta sortida. No vam trobar bons interlocutors o almenys predisposats a aquest tema. Adif té clar que aquests terrenys són propietat i en tot cas no els cedirà mai per aparcament, en tot cas pretén negociar com assolir-los com a ajuntament a través d'actuacions urbanístiques que els hi permetin disposar o de sostre o per pagament directe per part de l'Ajuntament. Per tant, ells no es plantegen fer cap aparcament ni fer cap inversió en aquí. Bé, és un tema que s'hi ha treballat, que s'ha gestionat. El projecte que tenen segurament aniria en contra d'aquesta opció i així els hi vam traslladar. Bé, si disposem de més informació, el que sí que ens van dir és que no hi havia una previsió de que això es tirés endavant, almenys en aquell moment. I suposo que aquest és un projecte que deu haver anat canviant fruit, bé, no sé de quins criteris, de quines circumstàncies. Nosaltres els hi vam fer arribar precisament les coses que no hi estàvem d'acord i que enteníem que la necessitat d'aparcament la genera precisament l'estació de tren, que és positiu per tots, que com a ajuntament estem disposats a col·laborar i a veure com ho podíem tirar endavant conjuntament, però que enteníem que Renfe també s'hi havia d'implicar. No? Aquesta és una mica la informació que us puc traslladar avui.
Sí, no, sí. D'entrada celebrar que l'inicial projecte, que era un monstru, no?, amb una nau immensa en allà, aquesta ha quedat descartada. Jo crec que la posició de l'Ajuntament en el seu dia ben segur que hi deu haver ajudat, perquè ens hi vam negar de totes, i després que no, bueno, animo el govern i que ens informi d'intentar que aquella zona a la llarga, no?, o a la curta, es pugui continuar fent servir d'aparcament i en millors condicions dels que estan ara. Clar, en aquell moment s'estava esperant de dir aviam si tiren endavant el taller o no, però ara que ja es va clarificant, perquè no oblidem que una bona part de la plaça de l'estació també és propietat de Renfe, i en el seu moment l'Ajuntament es va fer una actuació que, si no s'haurien pogut crear les quantitat de places que hi ha en la plaça de l'estació. Ja dic, una bona part de la plaça és de Renfe i en aquell moment es va arribar a un pacte com a Ajuntament que va possibilitar arranjar aquella zona i fer la servei d'aparcament. Jo diria que es continuï treballant, que es treballi en aquesta línia, que se'ns tingui informats.
Molt bé. Alguna altra intervenció? Sí, Albert Ventura, de la CUP.
Sí. Els darrers mesos està construint una tuberia d'aigua que està passant pel terme municipal de Sant Celoni i afecta més concretament a la llera del riu Tordera. I la pregunta és va enfocada si l'Ajuntament doncs, ha fet algun tipus de seguiment, si ha estat al darrere de les actuacions i doncs, concretament doncs, ha fet un seguiment de les afectacions ambientals que pot tindre aquesta obra doncs, al riu Tordera. I també una mica enllaçat amb aquest tema, com que en aquesta zona del riu Tordera de Sant Celoni hi havia un seguit d'horts urbans que ara no, bueno, horts urbans, bueno, no sé molt bé el terme, no? Però hi havia un seguit d'horts doncs, que ara s'han tret i des de la CUP doncs, ja en el programa electoral doncs, una de les nostres proposta programàtica era la construcció d'uns horts urbans, no? Arran d'aquest fet també sabem doncs, que s'han fet alguns moviments, s'han encarregat alguns estudis i estem interessant doncs, que ens informeu doncs, de com està la situació.
Bé, aquesta és una obra que fa la Generalitat a través de l'ATL i per tant els estudis mediambientals que acompanyen aquest projecte doncs bé, hi són i han estat realitzats. L'Ajuntament aquí hi té a dir, pot fer un cert seguiment, però té un marge de maniobra relativament petit. Té un impacte, el té perquè actua sobre la llera i per tant amb uns punts més que amb altres, depenent de l'espai del que disposen per passar precisament la canonada. L'afectació del que és els horts, aquesta era una zona que ja es va encarregar un projecte farà un any aproximadament per tal de treure tots aquests horts. Es disposa d'una subvenció de l'ACA per finançar la retirada d'aquesta horta, no?, amb unes condicions, amb moltes d'elles, molt deficient, i recuperar la zona hídrica i recuperar la llera. A partir d'aquest estudi i quan l'ATL ens va venir a explicar que passaria en aquesta canonada i que en un primer moment no estava previst, però en un segon projecte passava precisament per la zona on hi havia les hortes, vàrem fer gestions precisament amb l'ATL per aprofitar per desmuntar tots aquests horts, arribar a acords amb les persones que els havien ocupat, i ha estat la Telle de la mà de l'Ajuntament que s'ha fet totes aquestes gestions. De fet, hi ha hagut persones doncs, que se'ls ha indemnitzat una mica pel que tenien en aquell moment en allà, això ho ha fet la Telle, i en aquests moments amb el projecte ja realitzat i amb tècnics municipals s'està acabant de lligar un projecte d'horta pública que sigui econòmicament viable la seva realització, que puguem aprofitar al màxim la subvenció que l'ACA ens va donar. En aquests moments part d'aquests recursos ja s'ha realitzat part de la feina per la pròpia intervenció de Telle, i llavors el que volem intentar aprofitar al màxim els recursos dels que tindrem, i sí que hi ha la voluntat de fer horta pública, i de fet doncs, ja hi ha un projecte que s'està acabant de perfilar i que està a la vostra disposició a l'àrea entorn, que és on estan acabant d'elaborar el projecte perquè pugueu valorar-ho.
Els usuaris de l'àrea de tornar-los una altra vegada al terreny que tenien. O sigui que quan acabem les hortes, els mateixos que tenien horts tindran la possibilitat de tornar amb uns horts fets de nou, amb unes condicions molt millor del que han tingut fins ara. I ATL ens ajuda a anar de conya perquè senzillament ens deixa tot allò. Fa una activitat molt bona per nosaltres i hi ha un compromís que inclús tota la terra vegetal que hi ha actual, que tenien actualment, es pugui tornar a recuperar tota i es pugui posar en els camps. O sigui, això està... i s'està acabant el projecte, eh? O sigui, el projecte en aquest moment no us el podem donar, però sí hi ha un funcionari que està treballant en tot aquest projecte. Quan el tinguin, comprometo a parlar amb vosaltres i donar-vos-ho.
La primera pregunta que anava bueno, que era si es havia fet algun tipus de seguiment de les afectacions ambientals doncs, per la construcció d'aquesta canonada pel riu Tordera, és una mica, anava encarat perquè diria que aquesta execució d'aquesta obra, que és d'emergència, no hi ha informes ambientals, no? I per això deia, si l'Ajuntament, doncs, ja que disposa de tècnics, que especialistes en aquests temes, havia, doncs, havia fet anar algun tècnic de l'Ajuntament, doncs, perquè s'hi miressin més, no? Que no fessin passar la canonada per on véssim volgut i doncs véssin arrencat tot el que haguessin trobat per davant. Només això, que no, perquè no m'ha quedat clar si ha anat algú.
Sí, sí, l'enginyer de l'Ajuntament ha tingut contactes amb l'empresa que desenvolupa el projecte, amb els tècnics de l'ATL, i aquest tema s'ha valorat. De fet, es va canviar una ubicació probablement també perquè des dels propis tècnics de l'Ajuntament es va veure que era una millor opció. Ells també ho van visualitzar quan van trepitjar el terreny, vull dir que sí que s'ha treballat amb ells. I de fet, la connexió que des d'aquesta canonada farem per Sant Celoni, és a dir, per obtenir els recursos hídrics de la connexió de Blanes a Cardedeu, també s'ha estat evidentment treballant amb els tècnics per intentar buscar la millor zona possible amb les menors afectacions i amb les millors condicions. Vull dir que sí que s'hi ha estat treballant. Cal dir una mica, la TELLE d'alguna manera és empresa pública, no? Depenent de l'Agència Catalana de l'Aigua, que en principi és l'organisme de la Generalitat, no? Que més treballa tot el tema dels... Segur que hi ha afectacions, no, des d'aquest punt de vista. Crec que en aquesta zona el resultat final serà més positiu del que teníem. El que sí que es vigila molt, evidentment, és amb que no es produeixin actuacions que puguin generar en el futur riscos d'inundació perquè s'implantin qualsevol tipus d'obra o d'actuació. Aquesta en principi és una canonada que fa un primer impacte, queda soterrada, per tant posteriorment es recupera, a diferència potser d'altres actuacions. Alguna altra intervenció?
Sí,
amb Montserrat Vinyets.
Sí. Bé, un prec que és en relació a la documentació, em sembla que ja ho havíem dit alguna altra vegada, en relació a la documentació del ple, doncs, fem el prec de veure si fos possible, doncs, ja que som a l'era de les noves tecnologies, doncs que hi hagués algun sistema que no haguéssim de venir aquí i fer fotocòpies dels expedients, més que res, un, per evitar fotocopiar i per tant gastar paper, i dos, perquè ens seria més còmode, doncs, si els, doncs, d'alguna manera se'ns poguessin fer arribar els arxius, doncs, via mail. Aquest prec sobre la taula per si és possible. I en segon lloc, en relació al local de... bé, a l'edifici que s'ha construït al Saxala, que ja està finalitzat, ens agradaria que ens expliquéssiu si quina previsió, quin timing teniu, no? Quina previsió teniu de quan el penseu posar en funcionament, de quina àrea dependrà, si d'educació, si de comunitat, si ja teniu algun tipus de previsió en relació a aquest espai, que entenem que serà un canvi important, no? El nostre municipi gaudir d'aquest espai, per tant, si ja teniu perfilat com el fareu anar.
Respecte al primer punt, no sé, ho mirarem, no? Intentarem tot allò que sigui possible, pues, a facilitar-ho, eh? Crec que no hi ha d'haver-hi cap problema. El segon punt, si no us han trucat, us trucaran en breu per fer una visita de les instal·lacions i per tant per poder-lo veure, i probablement alguna d'aquestes coses les podrem comentar sobre la marxa. I en algun dels aspectes que preguntaves, que l'estem acabant de perfilar, amb els tècnics, i crec que està ja força definit, m'anoto, i si no, el dia que farem la visita fem una reunió per acabar-ho d'explicar i de parlar-ho en els grups. No s'ha fet fins ara perquè alguns aspectes encara no els teníem tancats, és a dir, la previsió de posada en funcionament en un primer moment era pel curs vinent. De fet, encara ens falta tot el tema mobiliari, vull dir que el que és l'edifici, l'estructura està acabat, però bé, ja complir-ho, i la previsió és poder engegar i ple funcionament en el curs vinent, per tant, al setembre. Doncs aquest pla de temps estem acabant de lligar temes d'organització i de funcionament. Alguna altra pregunta? Molt bé, doncs donem per acabat aquest ple. Bona nit i moltes gràcies.